Anderson, tercer set per 12-7, però que vol retallar diferències ara mateix, punt per conjunt de 40 per a Manacor, 13-7, i sembla que pot repetir-se la història dels primers sets i qui sap si guanyar el partit per la via ràpida el conjunt manacorí.
Gràcies, companys. Així arribam a la 1:04. Més notícies a les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Segona hora del Balears fa ciència i IB3 Ràdio. Ja venim de parlar, de fer una marató de meteorologia, geologia i geografia a la ruta de pedra en sec de la Serra de Tramuntana. He fet una pinzellada breu d'alguns dels aspectes de cada una d'aquestes disciplines científiques a la ruta de pedra en sec de la Serra de Tramuntana amb motiu d'aquestes jornades de pedra en sec que va organitzar el Consell, que ha organitzat el Consell de Mallorca aquesta setmana. I abans d'això, en Alberto Fernández ens ha fet un apunt d'en Carl Sagan, d'aquests aspectes no tan coneguts d'en Carl Sagan. I quan hem parlat del Carl Sagan, tinc aquí un senyor que ja ha arribat als estudis, que ara presentaré, que segur que ho ha seguit, o si venia amb el cotxe, venia cap aquí, segur que ho anava sentint, segur que ho anava sentint, perquè avui ja reprenem, perquè tenim els estudis aquí, amb totes les distàncies de seguretat, en Pep Marcús, el president del Club Newton de Mallorca, i amb ell reprenem aquesta secció de Mirant al Cel. Com estàs, Pep Marcús?
Bon dia, com estàs, Enric? Estic perfecte i moltes gràcies per tenir-me aquí avui en els estudis de B3.
En Carl Sagan t'ha emocionat moltíssim, no?, quan ho has sentit, quan hem parlat d'ell, suposo.
En Carl Sagan és un referent, tant per jo com per qualsevol persona que li agradi l'astronomia.
Fixa't, no, i no només això és el que t'anava a dir. Alberto Fernández no és un astrònom ni és un aficionat a l'astronomia, però per ell li va inspirar la ciència, la divulgació de la ciència.
És el llegat més important que té en Carl Sagan per les ments d'aquells al·lots que miraven la televisió fa uns 40 anys aproximadament, perquè enguany se celebra els 40 anys de l'emissió per primera vegada de Cosmos, i amb ell la figura d'en Carl Sagan entrant a dins totes les cases d'Espanya. I jo me'n record petitó estar pendent d'aquella sèrie mítica avui en dia.
I aquella veu, sí. Aquella veu que te... Bueno, aquella veu i aquella mirada, eh?
I aquella poesia, perquè realment el que feia era poesia en Carl Sagan, amb ses paraules.
Vinga, que tenim molts de temes a comentar amb en el Pep Marcús, el president del Club Newton de Mallorca, perquè han passat moltes coses aquesta setmana. Moltes coses, alguna de bona i alguna de molt dolenta.
N'hi ha hagut de tot, sí senyor.
Per quina comencem, per la bona o per la dolenta?
Per la dolenta. Per la dolenta. En podem triar dues avui de dolentes, de ben dolentes.
Parlem primer de la notícia de la setmana, que ha estat el satèl·lit espanyol d'observació de la Terra, el CEOSAT Ingenio, que havia d'anar tot bé i al final
no va anar tot bé.
Va passar això.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80 et décollage Vega 17, CO Sardine Regno et Taranis. Propulsion est nominale.
Aquí anava tot bé, no?
Aquí anava tot perfecte, tot nominal. Aquí anava d'acord amb el pla establert per l'equip de terra, sí, aquí anava tot bé.
Les coses després se van torcer.
En els 8 minuts de l'enlairament, les 3 etapes d'Escuat Vega van funcionar perfectament, però hi havia una quarta etapa, un petit motor de producció ucraïnesa que anava damunt aquest coet Vega, que és de fabricació italiana, que va fallar, i la velocitat i la direcció a la qual havien de llançar els dos satèl·lits, no només n'hi havia un d'espanyol, també n'hi havia un de francès, Staranis, que era per estudiar els llamps i els efectes de la meteorologia a l'atmosfera superior terrestre, no varen poder ser posats en òrbita polar, com era la idea inicial d'aquesta missió.
I què és el que havia d'haver fet el satèl·lit espanyol observació de la Terra, el CeoSat Ingenio, que un satèl·lit que ha costat, tot sigui de pas, 200 milions d'euros.
Molt de dubte, sí. És un,
quin disgust,
és un,
no, que han tingut.
Sí, realment, el gran problema de que te falli un llançament és que te se juga tot a una carta. Un equip multidisciplinar i un equip de diverses universitats, entre elles la Universitat de Sevilla i la Universitat Politècnica de Catalunya, varen desenvolupar òptica i components òptics per fotografiar la Terra, que era la missió que havia de tenir aquest satèl·lit. Però, clar, te jugues tot en el llançament. Tant es Vega com els coets europeus solen ser molt fiables. Però, malauradament, en aquesta vegada no va ser tan fiable com ens pensàvem i, en lloc de posar una òrbita polar els dos satèl·lits que se van llançar, el van posar a una subòrbita que segurament se pensa que va tornar a entrar de manera descontrolada cap a l'atmosfera destruint els dos satèl·lits.
De fet, s'ha posat en marxa una comissió d'investigació que ha de determinar les causes d'aquest desastre, però quin era l'objectiu d'aquest satèl·lit?
Fotografiar la Terra i que la tecnologia espanyola pogués tenir satèl·lits per desenvolupar tecnologies de l'espai.
Però quan diem fotografiar la Terra, no, que la gent no se pensi que és fer 4 fotos, o sigui, era fer unes fotos a un detall mai vist, eh?
Sí, sí, correcte. L'òptica d'aquest satèl·lit m'ha parit que eren fins a 250 metres per píxel, una cosa així, una cosa extraordinària, que no s'havia fet encara mai a Espanya. Això era la idea inicial d'aquest satèl·lit.
És a dir, que quan Balears fa ciència, fa un exterior, un programa exterior, des del satèl·lit aquest Ingenio, pues poden saber fins al número de telèfon que té en Enric Colat en el seu mòbil quan està cridant a qualcú.
La broma que fem normalment quan veiem un satèl·lit o fent observació nocturna, que aixecau-se mai i saludau, en aquest cas seria verídic, efectivament.
Molt bé, vols dir alguna cosa més de CeoSat Ingenio o passem o deixem estar el desastre?
L'únic que sembla que era serrada va ser deguda a un cables mal col·locats, una errada humana, en principi, que aquí
fa un pot de rialles, això d'un cable mal col·locat.
Realment el que està fallant aquí són els protocols de seguretat d'escoet, perquè això s'hauria d'haver detectat. No pots dependre a un coet o un satèl·lit d'aquesta milionada i aquests anys d'investigació per una errada humana d'aquest tipus.
Vinga, anem al que ha anat bé, que és el llançament de la nau espacial de SpaceX, que no és la primera vegada que parlem de SpaceX.
I no serà la darrera, tampoc, perquè avui mateix hi ha un llançament de la mateixa empresa SpaceX. El dimarts se va llançar la nau Crew Dragon de SpaceX amb 4 astronautes amb destí cap a la Estació Espacial Internacional. És la primera vegada que se fa un llançament d'aquest tipus, un llançament d'una empresa privada que vagi a l'estació espacial. Ja s'havia fet, però de manera preliminar, a veure si funcionava tot bé. Aquest és el primer vol rutinari d'una empresa privada cap a l'estació espacial internacional, que duu, com dic, 4 astronautes, 3 americans i un japonès, en Soichi Noguchi, que és el més experimentat dels 4 astronautes. Ha anat 3 vegades ja a l'estació espacial internacional.
Aquest llançament es va fer el dilluns, crec. Sí, el dilluns.
17 de novembre, correcte.
I anaven astronautes a bord.
4. No és el rècord d'astronautes, perquè aquest rècord d'astronautes se'ls té la malaurada Challenger, amb 8 astronautes, que va ser la darrera missió exitosa d'aquesta llançadera, però 4 així mateix, són bastants.
Anaven un 3 d'Estats Units i un japonès.
Exacte. 4 astronautes, una dona, i tres homes.
I què faran? Quina és la missió? Quina és la ruta i què és el que està previst que passi en aquesta missió?
Aquesta missió estarà 6 mesos a l'Estació Espacial Internacional. De fet, és la missió 64 que va a l'Estació Espacial Internacional i és una operació rutinària en la qual cosa part de la tripulació baixarà d'aquí 4 mesos, perquè ja fa 2 que està allà, i part dels astronautes que han pujat, aquests 4 que han pujat ara precisament, baixaran de l'estació espacial d'aquí 6 mesos, amb la mateixa càpsula, que l'han bateada com a Resilience, de SpaceX, que els ha pujat, els ha de tornar a davallar. Si recorden els nostres oients, fa cosa d'uns 3-4 mesos ja va haver la primera emissió d'aquest tipus de càpsules de SpaceX, que recordem que és una empresa privada, per primera vegada tenim una empresa privada duent astronautes cap a l'Estació Espacial Internacional des dels Estats Units, una petició que feia tant el govern americà com la NASA, poder disposar d'un coet que te dugui cap a l'Estació Espacial Internacional des dels Estats Units i no dependre únicament de les Soyuz russes, que recordem que valen 85 milions d'euros cada un dels seients que lloguen els senyors de Rússia. Que és molt verídic, és molt...
Els senyors de Rússia?
Els senyors de Roscosmos, en aquest cas, senyor. Que clar, són llançaments molt rutinaris i són llançaments molt fiables, els de set Soyuz. Però aquesta càpsula Resilience i l'empresa de Elon Musk també està enviant un missatge a totes les empreses d'aeronàutica que se dedica a fer coets, que són molt més econòmiques i són molt... no fallen, són molt
fiables.
Moltes gràcies. No,
vinga, parlem d'un altre llançament que tindrà lloc avui i després parlarem d'una cosa que a tu t'ha destrotat molt i t'ha provocat un gran disgust.
Deixarem les males notícies per final.
Això mateix, però abans d'això, avui també hi ha un altre llançament, això és que és un no parar, escolta.
Sí, sí,
no estàvem en crisi.
Sabeu que els llançaments de satèl·lits que se fan amb un Falcon 9 són molt econòmics. De fet, valen $1,500 el quilo posar un quilo a l'espai. Si tu vols posar un quilo a l'espai, a òrbita baixa, te'n pots anar amb una nau de Elon Musk, te costa 1.500 euros, bé, $1,500 es quilo. Si ho fas amb un Vega, 20.000 euros
es
quilo.
Mira, jo no sé si posar-ho a l'espai, jo crec que ja m'abasta en posar una tonelada de ciència cada dissabte a través d'aquest programa del Balears fa Ciència.
Això no té preu.
Vinga, anem al llançament d'avui.
El llançament d'avui és un satèl·lit Sentinel, el 6A, que es llançarà amb un Falcon 9, també de l'empresa Elon Musk, com he dit, i és un satèl·lit que se llança per estudiar el creixement del nivell de la mà a la mà. I són 2 satèl·lits, es llança un avui, si tot va bé, esperem que sí. Ara, abans de venir a mirar el pronòstic meteorològic, hi ha un 80% de possibilitats que se llanci, és a dir, anant bé. I el segon serà llançat, si tot va bé, l'any 2025. No sabem encara el quad que el llançarà, però el Sentinel serà el Sentinel 6B. És un satèl·lit llançat en col·laboració entre la NASA i l'ESA.
Ah, un satèl·lit.
Sí. I farà un estudi de superfície de l'oceà, bàsicament de la mà, i del nivell de la mà, com va pujant tira degut en el canvi climàtic. Això és el que farà aquest satèl·lit, el Sentinel 6A, que se llança avui des dels Estats Units. Des de Califòrnia.
Canyaveral?
No, aquest se llança des de Califòrnia, des de Vanderbilt, una de les zones de llançament secundàries.
Tornant a l'SpaceX i el Crew, com es diu això?
Space Crew.
No, el...
La Crew Dragon.
La Crew Dragon, que va tripulada per aquests astronautes, aquests 4 astronautes, tots van amb la mascareta o no?
Tots van amb la mascareta durant tot el trajecte i quan pugen en el coet se posen el casc i no se'l lleven fins que arriben a l'Estació Espacial Internacional. I els hi fan
PCRs... No se'l lleven el casc, però...
No, el casc no. La mascareta se'l lleven quan entren dins el coet i se col·loquen el casc, que és el casc per arribar a l'Estació Espacial Internacional. És un casc perquè... És blanc i és bastant... No és el casc típic que tenim vist a les pel·lícules per anar a la Lluna.
I com és la mascareta de l'espai?
És una mascareta negra, suau, però jo entenc una que és molt semblant a la que donen els astronautes.
Escolta, anem de fer una foto d'això,
aquesta, eh? Farem una foto, la posarem a xarxes socials, d'acord? Que és una mascareta especial. Mai més ben dit.
Però això sembla, si me permets que t'ho diguis, això sembla una sombrilla, un parasol, eh?
Però és que els oients ho puguin visualitzar, és una nebulosa.
És immens, és immensa.
Sí, sí, és una mascareta especial.
A veure, posa-te-la. ara jo descriuré. És una mascareta que ara li farem una fotografia i ho penjarem a les xarxes, perquè, per cert, avui hem anat tan ràpid i no he saludat ni a Iván López a les vies de so, ni en Lluís Barca, ni en Joan Huguet, els estudiants de la universitat, que ja ens estan ajudant a les xarxes des d'aquesta setmana. Deia que és de color blau, és una nebulosa, què és això?
Això és una nebulosa i està pintada amb tonalitats rosades i blaves, com si fos la nebulosa de la Rosetta, coneguda entre tots els astrònoms aficionats. I té punts blaus que representen estels. De fet, és un regal que me varen fer un dels meus amics, sabent que jo m'agrada molt tot el tema de l'espai, i aquí la duc per mostra-la-te a tu, Enric Colat.
Vinga, anem al tema que aquest també dolent, que ha estat un desastre també, aquí no ha explotat res, però... Bueno, ha explotat el futur de molts projectes. Per què? Perquè s'ha tancat una estació d'observació, a on? Ubicada? Com es diu això? Ara
ja me cau una llagrimeta, tot i que els oients no ho puguin veure, i tanca l'observatori d'Arecibo.
Arecibo.
A Puerto Rico.
On és Arecibo?
Arecibo és una vall tancada que està a Arecibo, que varen tenir la idea en els anys 60 de tapar-la en aquesta vall, com si tu ara agafessis...
Però és aquesta de les pel·lícules.
Sí, és la estació que surt a Contact, a la pel·lícula Contact,
sí.
I és la estació que surt a la pel·lícula GoldenEye d'en James Bond, que sortien allà pegant trons i bareant-se per damunt una de ses antenes.
Tu estàs trist perquè no has pogut anar a visitar-la i ja l'han tancada.
Exacte, bé, encara no està tancada, però està en projecte de, no només tancar, sinó de desmantellament. És una antena icònica, és un radiotelescopi, un observatori que ha dat molt a la ciència, però ara ja, malauradament, el manteniment ja no se podria dur tal com se duia abans i els hi ha fallat un dels cables de subjecció, un dels cables principals. A segons ja els hi va fallar un dels cables que va pegar a damunt l'antena i la va espanyar. És a dir, l'antena no és que estigui encimentada damunt la vall, sinó que s'aguanta per uns pilars i és una estructura de ferro, és a dir, amb unes peces que està un poc a l'aire, no està just tocant els fons de la vall. Què va passar? Que aquest cable va espanyar aquest plat d'antena. I ja teníem por, la gent que va anar a fer els estudis, a veure mem l'efecte d'aquest impacte, a veure què podria passar. I aquesta setmana va caure un segon cable, un cable dels cables principals, dels tres principals, i si en cau un altre, l'antena col·lapsarà directament. S'ha fet un estudi damunt la possibilitat d'arreglar totes les desfetes aquestes, però just ahir, va sortir publicat una nota de premsa dels americans, dels Estats Units, de la NASA, dient que si duien gent a arreglar les antenes d'Arecibo, corrien risc de tenir problemes amb la gent que l'ha d'arreglar. És a dir, la seguretat és la mateixa i, clar, arreglar aquesta antena serà molt car, a la qual cosa prefereixen desmantelar-la definitivament. I és una llàstima.
És a dir, que l'observatori d'Arecibo a Costa Rica ja és història, o està a punt de ser història.
A Puerto Rico, sí.
A Puerto Rico, què he dit?
Has dit Costa Rica.
A Costa Rica.
Però bé.
A Puerto Rico.
Exacte. Va ser construït l'any 67 i des de llavors ha dat molt de bons resultats a la ciència. Sabem, gràcies a aquest radiotelescopi, que Mercuri té una rotació de 58 dies. Tothom se pensava que la tenien de 88 i se va descobrir aquest fet de Mercuri. Per exemple, va donar pistes damunt el descobriment d'ones gravitacionals en els anys 70, a part de ser protagonista de diverses pel·lícules, com ja han dit abans, de Contact, etc.
Molt bé.
I se coneix sobretot per l'agència SETI, de recerca d'intel·ligència extraterrestre dels anys 70 i 80, perquè SETI se fa des d'allà, des d'Arecibo.
Pep Marcús, un dia m'hauràs d'explicar, ara comparar-ho es queda un poc així, no? Però m'hauràs d'explicar què ha passat a Costitx.
En xerrarem un dia, sí, cap problema.
Perquè jo no sé si està en funcionament o no ho està.
Jo tampoc ho sé.
No ho saps.
Sé que està en concurs de creditors i poca cosa més.
Escolta'm, hi ha un asteroide que està a punt de passar a prop de la Terra, no?
Bé, n'hi ha un que va passar aquesta setmana.
Va passar
divendres passat, de fet. Però era petita, entre 5 i 10 metres.
Ah, bé, però n'hi ha un altre, no?
Aquest no el tenc catalogat encara.
Ara m'ha vingut al cap perquè justament des de Costitx és un lloc d'observació, o havia estat, no ho sé.
Durant els anys 90 i 2000 se va fer molta, molt de descobriment d'objectes perillosos per la Terra, efectivament.
I amb aquest que va passar a prop de la Terra, què era? No va passar tan lluny de la Terra.
No, té un rècord d'aquesta, 400 quilòmetres de la Terra,
això és
res.
Això és aquí mateix.
Sí, sí, va passar, no és qui més a prop ha passat, quan dic passar és que s'ha trencat a Terra i ha seguit el seu camí, l'únic que l'òrbita s'ha desviada. El varen batiar com a 2020 VT4 i la llàstima és que se va descobrir després de passar a prop de la Terra. Clar, 400 quilòmetres de distància és poquíssim, és res. A la qual cosa aquest marca un rècord d'aproximament al manco en aquests anys.
Doncs bon viatge el 2020 VT4.
Me'n van fora, aquest.
I Pep Marcús, president del Club Newton de Mallorca, moltíssimes gràcies i estarem alerta de totes aquestes coses que en el futur pues, es tinguin a veure amb llançaments i amb les conclusions d'aquestes comissions d'investigació sobre el desastre d'aquest que havia de ser el primer satèl·lit net, primer satèl·lit netament espanyol, 100% espanyol d'observació de la Terra, i gràcies al qual es podrà observar la camisa i la corbata que porta sempre en Pep Marcús i la mascareta.
Efectivament. Moltes gràcies, Enric.
Mentrestant, te farem una foto i posarem a les xarxes.
Molt bé.
Gràcies a tu.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Oh, yeah!
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk,
hey,
pop,
hey,
rock...
Mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, en Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Thank you.
Entre flotar l'espai i la música aquesta d'ara, ja, bé, jo crec que ha arribat l'hora de fer una vaqueineta, eh? Doncs no, ha arribat l'hora d'estar molt alerta, també, perquè des del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, aquests mesos de novembre i desembre, tenim un cicle de... un seminari sobre la recerca en l'àmbit de la biologia de la conservació. És un cicle que va dirigit als alumnes de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, bàsicament, i que va començar el passat divendres, dia 13 de novembre, amb una conferència d'Anna Joana Cursac, de la doctora Joana Cursac, sobre la seva especialitat, les espècies vegetals, en aquest cas, amenaçades de les Balears, de recerca i gestió. I el passat dia 20, que això va ser ahir divendres, en Samuel Pinya va dissertar sobre 7 espècies, 7 preguntes i 7 respostes des de l'ecologia. Això és un títol absolutament periodístic, eh? Que serveix per preguntar-li una darrere l'altra quines són aquestes 7 preguntes i 7 respostes. Na Joana Cursac és investigadora i professora al Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i coordinadora d'aquest cicle de conferències, del qual ara tindrem detalls. I en Samuel Pinya, el coneixeu, és investigador, dic que el coneixeu perquè tal vegada el Balear fa ciència, doncs els nostres oients l'identifiquen més perquè ha vingut més vegades, és investigador, tot i que na Joana també ha vingut, però en Samuel Pinya és investigador, deia, principal del grup de recerca d'ecologia interdisciplinària de la UIP. Molt benvinguts els dos, gràcies per ser aquí.
Gràcies per convidar-nos.
Com esteu?
Molt bé, bon dia.
Cicle de conferències que està en marxa.
Mm-hmm. Així és.
Això de dirigit als alumnes, què vol dir?
És a dir, la idea inicial d'aquest curs, d'aquest cicle de seminaris, era per donar a conèixer als alumnes de la Facultat de Ciències la recerca que estem fent des de diferents àrees de coneixement, des del Departament de Biologia, la nostra recerca dins l'àmbit de la biologia de la conservació. Perquè consideraven que era un complement molt interessant per la seva formació acadèmica, mitjançant aquest cicle de seminaris, que diferents professors i investigadors des de vessants molt, molt diferents hi prenem part. Si bé com ja has dit, inicialment la idea era anar dirigida a alumnes de la facultat, però en el final hi ha hagut altres persones que han mostrat interès i també l'hem
no,
obert.
No m'estranya, amb un cartell com aquest, ara parlarem de totes les persones que intervenen.
I bé, com ja has dit, vaig encetar aquest cicle amb una xerrada sobre espècies vegetals amenaçades.
Avui que hem parlat de la Serra de Tramuntana, a la primera hora del programa, és un bon lloc, no?, per parlar de espècies amenaçades.
Sí, 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 així és. De fet, el 46% de les espècies que estan amenaçades se localitzen precisament a la Serra de Tramuntana. Vull dir, és un lloc molt ric en biodiversitat, amb espècies endèmiques i també amb espècies amenaçades.
Parlat a la primera hora d'aquesta ruta de pedra en sec i algunes disciplines científiques, hem parlat de meteorologia, de geologia i de geografia. I tant començar, que també es van tractar altres aspectes, a les jornades organitzades pel Consell de Mallorca, com botànica i zoologia. El que passa que, teníem tantes disciplines que tampoc les podíem tractar totes i en canvi aquestes de zoologia i botànica potser ja les havien tractat en altres ocasions, però des de la mateixa ruta de la pedra en sec és un lloc fantàstic, veritat, per observar aquesta flora tan especial de la,
sí, sí.
Que tenim a la Serra de Tramuntana.
De fet, a la meva xerrada, vaig tractar 3 espècies que han estat objecte de 3 treballs d'investigació i una se troben en les cordes de Serra de Tramuntana, en el coll d'Esprat d'Esmaçanella, que és un lloc que té un valor molt alt biològic quant a les espècies vegetals que hi trobam, per la seva endemicitat i també estat de conservació. De fet, una de les que vaig parlar és la lletrera d'Esmaçanella, Euphorbia fonqueriana, que és una espècie que té una sola població natural i que se troba ben enmig de la ruta de pedra en sec. Vull dir, una persona que faci l'excursió i que passi pel Coll d'Esprat pot trobar aquesta espècie, si bé és una mica difícil de diferenciar perquè és molt petita i si no està en floració passa molt desapercebuda.
Això va ser el dia 3 de novembre, que va ser la primera conferència, i la segona va ser ahir, amb en... No, va ser la segona, no? La segona va ser ahir, amb en Samuel Pinya. Com dèiem, 7 espècies, 7 preguntes i 7 respostes des de l'ecologia.
Sí, justament ahir havia...
Ara, qualsevol no te pregunta quines són aquestes 7.
El 7 era bàsicament perquè el 7 és el número que dona bona sort, no? I si repetien 3 vegades 7, tenien 7, 7, 7, no? És com en lloc de dir 6, 6, 6, que hagués quedat un poc malament, m'haguessin dit que era un poc satànic.
O 12, 12, 12, sí. Que sonava molt a... Pues a la religió... La...
Sí, i al final vaig dir, bueno, 7, 7, 7, perquè, clar, quan la Joana mos va convidar a participar en aquest a sort de preparar cicle, diguem, per veure si la Facultat de Ciències donava un cop de mà, clar, mos va dir, per què no aprofitar-me i explicant el que estem fent, no?, en les espècies que feien feina, aplicat a biologia de conservació, i, clar, jo m'ho vaig veure amb un problema, de dir, quina espècie triï, no?, I per no triar una espècie i deixar de banda altres espècies, vaig dir, agafaré un parell.
Que et feia pena o què?
No, més que res, en el final vaig decidir, perquè, i em va costar, no xerrar de Ferreret, cosa rara, en jo, però vaig decidir xerrar de 7 espècies així més recents, no? I
vinga,
em van xerrar, vinga, diré les espècies.
Que les digui, que les digui.
Bé, la primera d'elles que vàrem xerrar va ser el rentador, i és un poc la feina que estem fent d'extreure informació de les captures que està realitzant la Conselleria de Medi Ambient, i concretament el COFIP. Després li va seguir uns treballs que havien fet en les tortugues de gènere testudo, amb un treball que vàrem fer fa 2 anys, on vàrem estar mirant com havia canviat les poblacions en els darrers 30 anys des del darrer estudi que s'havia fet un atles de distribució, i vàrem veure pues, canvis que havien aparegut en aquests 30 anys. Una altra espècie de la qual vàrem estar xerrant va ser sobre el cranc blau, explicant un poc com estudiam el procés de colonització de l'espècie i de quina manera estem intentant estudiar quin és l'impacte sobre la biodiversitat que està tenint aquesta espècie nouvinguda. Varen xerrar també d'escalàpet, de seguiment de les poblacions que estem fent en el parc natural de Mondragó. Ai, m'he de recordar. Ah, sí, varen xerrar de les serps també, de la serp blanca a Formentera, i com a través del seguiment de determinats paràmetres demogràfics s'està veient com la població a poc s'està controlant. Que més, Joan, ajuda'm, perquè jo no me'n recordo.
A veure, però són 7 espècies, però com ara li fem dir les 7 preguntes i les 7 respostes, necessitarem el temps del programa
no,
següent.
No, que va, és impossible.
Digue'ns una pregunta i una resposta que trobis, no sé, important.
De... Més, mira, les preguntes era quin era el punt de partida. És a dir, en el cas concret, per exemple, de sos rentador, o de set xers, o això, o d'escram blau, la musaranya nana, per exemple, també era una d'elles. És, per exemple, com hi ha el procés de colonització d'aquestes espècies nouvingudes? Com té lloc aquest procés? La resposta no és més que l'estudi que hi ha darrere i quina és la metodologia que estem fent servir per poder avaluar aquest procés de colonització. Pues en el cas concret, per exemple, de la musaranya nana, ho enfocava més des del punt de vista d'ocupació del territori. En el cas concret d'escram blau, ho enfocava més des del punt de vista tròfic, no? És veure quines són les relacions tròfiques que té escram blau vull dir, sobre quines espècies pot estar menjant, quines espècies pot estar afectant. També comparant les poblacions entre diferents illes per veure si les poblacions són iguals o no són iguals. Una de les coses que vàrem veure a través de les senyals isotòpiques de carboni i nitrogen, vàrem veure que les poblacions queden ben separades, vull dir, de manera que cada població funciona d'una manera diferent i, per tant, també afectarà espècies completament diferents. I va per aquí la cosa, no és que hi hagi una resposta, la resposta és tal, no. Sinó és,
o sigui, la solució màgica no la tenim.
Bueno, la solució màgica és la feina que s'està fent per donar resposta en aquesta pregunta. Hi ha preguntes que encara estan pendents de resoldre, perquè els estudis estan en marxa, evidentment.
Jo he de dir que vaig tenir el gust d'assistir a aquesta xerrada, que vaig trobar molt... molt interessant. I bé, en el meu cas, en lloc de xerrar de totes les espècies en les que hem estat fent feina, vaig decidir fer una selecció de tres, que són aquelles a les quals més recentment hem publicat qualque treball. No? A banda de la lletrera de Massanella, també vaig xerrar de la qüestió de l'orquídia de Prat, i el problema d'hibridació que se té, és de s'infecció fúngica i també les conseqüències de l'alteració de l'hàbitat degut a l'intent de construcció del camp de golf. I, per altra banda, també el cas de Sàpida Bermejo. En aquest cas és un endemisme i espècie amenaçada que se troba a l'illa de Menorca, que també és una espècie que hem col·laborat des dels anys principi d'aquest segle amb el Consell Insular de Menorca i el Servei de Protecció d'Espècies per veure quina és la dinàmica de les poblacions, i hem pogut participar també activament en la introducció de l'espècie a noves localitats, perquè aquesta espècie en concret, Sàpida Bermejo, és una espècie que de forma natural se troba a una sola localitat. El nombre d'efectius és molt petit, menys d'un centenar, i que té la seva població natural una fluctuació interanual molt elevada. No? Llavors, tots aquests factors indiquen un risc d'extinció i alta vulnerabilitat, de manera que hem pogut col·laborar en la introducció a noves localitats, com així estava establert en el pla de recuperació. I, de fet, fruit del nostre seguiment de camp i recerca, fa uns anys, el 2015, van detectar la presència d'exemplars que presentaven característiques intermèdies entre l'espècie amenaçada i una espècie autòctona del mateix gènere que de forma natural va arribar en aquesta zona introduïda, no? I fruit d'aquesta troballa, i una volta vam tenir la descripció morfològica i la confirmació genètica de que s'havia donat un fenomen d'hibridació, van prendre la decisió de erradicar la població en aquesta localitat introduïda. No? Vull dir, aquest també va ser un exemple que vaig trobar bastant interessant per donar a conèixer als alumnes, de la importància de la col·laboració que hi ha d'haver entre els investigadors i els gestors a l'hora de fer feina per gestionar i, bueno, conservar aquesta biodiversitat.
I per poder avançar de veritat.
Exacte. I l'importància, sobretot, de seguiment a llarg termini de les actuacions de conservació. Perquè quan un fa una introducció d'una espècie o una nova localitat amb finalitats de conservació, no només s'ha de fer l'actuació i anar vigilant en un curt termini quina és la supervivència dels individus que s'han plantat, sinó que és molt important que hi hagi un seguiment a llarg termini per confirmar que realment hagi tingut èxit i que no es puguin donar situacions com aquesta.
Na Rosa Cursac...
Na
Joana Cursac, aquesta investigadora del Departament de Biologia. Ara parlarem amb tu de les conferències que encara queden, d'aquest cicle de conferències de biologia a la UIP, però abans d'això, un apunt amb en Samuel Pinya. Bé, en Samuel no atura mai, ja ho sabeu, de fer coses. Una d'elles, per exemple, vaig citar-ne una que podria semblar una coseta petita, però els aficionats de l'ornitologia estaran contents de saber que ha presentat en Samuel Pinya una nova guia ornitològica de Pollença. Per què de Pollença?
Ah, bé, sí. Ara no sabia de què m'anaves a xerrar. Sí.
Fa tantes coses que ja ja perd el...
Sí, això va ser... Crec que ha estat aquesta setmana, si no va ser abans.
Per això ho dic.
Sí. Bueno, això en realitat és la tercera edició de la guia ornitològica de Pollença. L'anterior, justament, l'havíem fet l'any 2015. S'havien ja exhaurit totes les exemplars, perquè se distribuïen en el Centre d'Informació Turístic de Pollença, en el Centre de Turisme Ornitològic de la Bola i altres indrets, i s'empleava com a promoció turística també. Se va exhaurir, i justament l'any passat ens varen demanar a veure si podíem repetir l'estudi que havíem fet, que era un estudi on anàvem en les 14 rutes ornitològiques que estan a Pollença, per saber la diversitat d'ocells que hi havia justament mes a mes al llarg de tot un any, i després també actualitzar la guia ornitològica, no? I però li varen donar una volta, vull dir, la guia ornitològica anterior era molt, diria jo, com a molt de molt aficionat a l'ornitologia. Nosaltres volíem
I
fer...
I aquesta és per professional?
No, o sigui, també és de professional. s'està pensat per professionals, per té un annex en tota la diversitat d'ocells a cada una de les zones de les 14 rutes, però l'han feta com a més familiar. Hem intentat que part del contingut estigui ben il·lustrat per en Xavi Canyelles, que el coneixem tots, i sobretot enfocat a que la gent aprengui el manco tres espècies de cada una de les 14 rutes que n'hi ha, que serien les més característiques, on està ben detallat com reconèixer cada una de les espècies.
I Pollença és un lloc ideal per observar aus?
Sí, en general jo diria que Pollença, hi ha altres municipis també, però en general Balears, i Pollença particularment perquè és en un territori relativament petit, ens trobem amb una diversitat d'habitats immensa, vull dir, en bé, qüestió té, de... Amb un dia mateix podem anar a veure el penya-segat del nord, que caminen cap al nord.
Té Salbufera i Salbufaret al costat.
Té, clar, exacte, però Salbufaret parcialment està dins Pollença, té zones de conreu, té zones de sistemes litorals, té boscos, té garrigues, vull dir, té una diversitat d'hàbitats molt elevada i, per tant, una gran diversitat d'ocells.
Doncs enhorabona, Samuel, per aquesta guia ornitològica de Pollença, i enhorabona també en Xavi Canyelles per aquestes il·lustracions magnífiques. Joana, vinga, anem a fer un apunt de les conferències que queden. Dia 26, 26 de novembre, 4 de desembre, 11 de desembre i 18 de desembre.
Sí, bé, breument. S'ha de dir que encara, bé, que ja se n'ha fet una tercera. És a dir, a la primera sessió només en van fer una, perquè també vaig fer una presentació d'aquest cicle de seminaris, però després està organitzat de manera que a cada sessió se fan dues xerrades. Vull dir, ahir, a part d'en Samuel Pinya, també la doctora Maria Capa, que se dedica a temes de taxonomia d'invertebrats marins, va fer una xerrada molt interessant sobre el tema de delimitació d'espècies, no? Perquè quan un vol fer feina en biodiversitat i com s'ha de gestionar aquesta biodiversitat, la primera passa és saber quina és unitat que es vol conservar, no? I va xerrar de la problemàtica del concepte d'espècie i de totes les excepcions, que n'hi ha fins a 27 aproximacions diferents de què és una espècie, no? Les que queden d'ara per endavant...
Quines queden?
Són molt diverses, perquè bé, també n'hi ha, que és divendres que ve, n'hi ha dues més relacionades en temes de botànica.
Sí.
El doctor Joan Rita, que en xerrarà de la importància dels illots com a reservoris d'espècies endèmiques i explicarà alguns treballs que estem fent en aquests indrets. I després, per altra banda, també el doctor Maurici Mus, que m'ho xerrarà de...
Exemples d'interrelació de flora silvestre i activitats antròpiques.
Això mateix, sí, relacionades amb temes de l'agricultura. I per altra banda, bé, no els atenc de cap de memòria quines són les pròximes sessions, però altres membres que també hi participen són la doctora Amparo Lázaro, que m'ho xerrarà sobre la pèrdua de polinitzadors silvestres. És una ecòloga que és una contractada de Ramón y Cajal, que té molta experiència en temes de polinització, i m'ho xerrarà de quines són les causes d'aquesta pèrdua d'espècies polinitzadores i les conseqüències per la biodiversitat que se suposa. També és doctor Guillem Mateu, que en xerrarà de foraminífers epífits com a bioindicadors.
El mateix dia.
El mateix dia, sí.
I per acabar?
I per acabar tenim el doctor Llorenç Gil, que en xerrarà també un altre botànic sobre la conservació en hàbitats estressants.
Quin dia?
Aquest dia, dia 4 de desembre.
Que és el darrer dia, eh?
No, he anat una mica per ordre. No he anat per ordre. La doctora Amparo Lázaro i en Guillem Mateu, aquestes són les darreres xerrades. La de dia 4 de desembre, el doctor Llorenç Gil, que xerrarà de la conservació de la biodiversitat en hàbitats estressants, en concret en ambients litorals, on efectes com la salinitat tenen un paper molt important des de la germinació fins a l'establiment de les espècies en aquestes comunitats, i lligat amb això, i aquest mateix dia, el doctor Antoni Sureda, que és un professor del Departament de Biologia, però també del Departament de Bioquímica, que ell fa feina des d'una perspectiva de la bioquímica ecològica, que és molt interessant i que va lligat també en temes de com responen les plantes en aquests sistemes, ambients estressants, dels quals ens parlarà el doctor Gil. Bé, ja molt breument per acabar, dues zoòlogues, la doctora Marleza i Nana Sanz, ens parlaran de casuístiques d'espècies de fauna relacionades també en temes de conservació.
Quin dia?
Aquest serà dia 11 de desembre.
Aquesta sí, la darrera, eh?
La darrera és dia 18 de desembre.
Ah, 18. Ah, sí. Mm-hmm. És que hem anat saltant.
Sí.
No. Bé, és igual. Els alumnes de la universitat que ens han estat sentint ara al Balears fa Ciència ja ho saben que tenen per escollir. Mm-hmm. Tenen moltes conferències que se fan aquests dies a través d'internet.
Sí, estan convidats i també dic que encara que no participin a tot cicle, no?, i que no optin en el reconeixement d'aquest crèdit acadèmic que s'ha concedit, sí que estan convidats si els interessa una xerrada en concret que també poden venir de manera puntual a una
puntual,
xerrada.
Presencial.
Presencial,
i sí. I després es pot recuperar aquesta xerrada, m'imagino. Queda gravada o no?
No.
No. Molt bé, doncs Joana Cursac i en Samuel Pinya, avui al Balears fa Ciència hem parlat d'aquest... Hem parlat un poc de tot, perquè sí. Hem parlat amb l'excusa d'aquest cicle de conferències que organitza el Departament de Biologia de l'UIT, hem parlat pues, de el que ens agrada parlar sempre.
De natura.
De natura, especialment a vosaltres, amb dos biòlegs de renom i que no aturen de fer feina, com heu pogut sentir avui. Gràcies als dos i molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-nos i fins una altra.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
És que és un poeta.
Mi corazón palpita com una patata frita.
És un poeta.
És un poeta, un porreta.
Porrita, tu eres un porrero.
Pedro Sanda Homs, director de l'OMS.
No acabo d'entendre bé.
Sanda Homs.
S'ha d'entendre amb una màquina, eh? Bueno, estic ja... per quantes mesos al zero que enviaven.
Crec que has d'anar a carregar el mòbil o...
Perquè... La Picolíssima.
Vinga.
A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IV3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IV3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació.
Balears fa Ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IV3 Ràdio, amb Enric Colet. No pots d'un variar.
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García. Tornem a Europa. Ah, que no érem a Europa, o què? Si tornem a Europa.
No ho hem deixat mai.
No l'hem deixat mai, no? Però avui acabem el programa com l'hem començat.
Sí, és una mena de sàndwich, aquest programa.
Un sàndwich, és un entrepà que hem fet avui.
Sí, sí.
Començant, efectivament, per la Nit Europea de la Recerca. En Andreu Perelló, del Departament de Comunicació de la Universitat de les Illes Balears, ens ha explicat els actes variats que es fan el proper dia 27, que és el... La veritat és que aquest nom de la Nit Europea de la Recerca no va massa bé, veritat?
És una mica recercat, no?
Sí. I acabem amb els actes de la Nit Europea de la Recerca, que en aquest cas organitza la delegació a les Illes Balears del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Mm-hmm.
I per què? Espera, que ja ho acabo de dir, llavors ja te deixo tot el que queda per tu. I per què ens ho explica en Adrià? Primer, perquè en Adrià sap molt sempre de tot. Segon, perquè estem a la secció del variat de ciència. I tercer, perquè en Adrià Garcia, que a més pues, porta la comunicació de l'Institut de Física Interdisciplinari Sistemes Complexos, que és un sistema mixt entre el CSIC i la Universitat de les Illes Balears, doncs serà la persona que fa de periodista i li pregunta a tres científics i fa preguntes amb una... com es diu? El l'acte en si té un nom que ara no me ve. Veus del CSIC
a les Balears, sí. Perquè aquesta activitat, no?, que s'ha propost des de la delegació i que fa en conjunció, juntant recursos amb l'IFISC, per tal de dur-la a terme, és això, no?, fer unes entrevistes en format podcast, no?, una mica en format radiofònic, però òbviament no per la ràdio, en el qual s'entrevistaran o he entrevistat a tres investigadors dels distints centres de CSIC a les Balears, no? Tots tres investigadors són de sobre coneguts per la gent que ens escolta ara, no? Perquè ara són gent que ha passat per aquí, no? Que ha fet divulgació de la ciència i ha explicat els seus projectes aquí.
Són coneguts, però anem a dir els noms.
Sí, és clar. Per part de l'IFISC tenim en Massimiliano Zanin, que és una incorporació bastant nova a l'institut.
Un crac.
Sí, a més té un projecte molt interessant, que és un projecte europeu, no? És una RC Starting Grant, que intenta comparar, no?, com es processa la informació al servei i comparar-ho amb el transport aeri. Això crec que el vares entrevistar fa un parell de setmanes, no?
El vàrem entrevistar el mes d'abril, en època del confinament.
Sí, és que el temps ha tornat molt relatiu darrerament.
Sí, va ser un d'aquells programes, aquells maratons que fèiem de ciència des de casa.
Sí. Doncs aquest serà l'entrevistat per part de l'IFIS, no? Parlant de transport aeri...
Això mateix, de coses molt interessants. De trasbàs d'informació a través del transport aeri.
Sí, que és un projecte molt, així, molt xulo, no? Molt provocatiu, no? Es podia dir. Per part del SOCIP entrevistarem Nadel Rebelart, que és forma part del projecte EuroSí.
El SOCIP és el Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears. Ja sabeu, aquesta plataforma de recerca que tenim a... on està, en el Parc Vit.
Sí.
I que estudia pues, la zona costera de les Illes Balears des de molts aspectes, mm-hmm. I la Mà Balear també.
Aquest projecte, de fet, el projecte EuroSí, el que cerca és un poc el com ajudar a fer l'oceà més sostenible, no? El com aprofitar els seus recursos o això d'una manera més sostenible, col·laborant amb pescadors, per exemple, no? Tot això.
I de planejadors submarins no en parleu, no?
crec que no. Se mencionen, no? Però no és el... Bé, sempre que es parla del SOCIP, el manco jo sempre tenc en ment aquest planer, els gliders, no? Aquests submarins grocs que semblen avions.
Ens queda una tercera entrevista.
Sí, la tercera entrevista és una persona també molt coneguda en aquesta casa, que és Nana Travesset, que a més és la cap de la delegació del CSIC a les Balears. Per part de l'IMEDEA, no?, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, que parla del seu projecte europeu, bé, del projecte europeu Life for Pollinators, que també n'ha parlat aquí.
Els pollinitzadors.
De la importància dels pollinitzadors, en aquest cas a la zona mediterrània, no?, a tots aquests països, i de com es pot involucrar les persones per protegir les abelles, no?, les abelles i la resta de pollinitzadors, és clar.
Tres veus del CSIC, però ara ens has d'explicar com podem sentir aquestes veus del CSIC.
Sí, doncs aquest podcast es penjarà a la plataforma iVoox.
Tres podcasts diferents.
No, és un podcast, un capítol amb tres mini-entrevistes, no?
Sí, un darrere l'altre, diguéssim.
Sí, que explicaran aquests projectes que jo vos he contat en una línia, doncs s'estendran una mica més, també contaran quin paper tenen cada un d'ells al projecte. Aquest podcast se penjarà a la plataforma iVoox. El perfil és CSIC Balears, però com que encara no hi ha res penjat, potser és una mica més complicat de cercar. El que segur que no fallarà és cercar el perfil de la delegació a xarxes socials, que és CSIC Balears, tot junt. Això, per exemple, a Twitter o Facebook, posant això... sortirà i el mateix dia, que és el dia 27, que és el dia que s'estrena aquest primer capítol, es penjarà allà.
I potser a la pàgina web del CSIC Balears també hi haurà
un enllaç. Sí, esclar, clar. Sí, sí.
Basta que posem CSIC Balears.
CSIC Balears i sortirà, sortirà ja per tot.
I, clar, podem sentir aquest podcast l'hora que vulguem.
És clar, sí, sí. Això és
vull dir, no cal que sigui la nit, no cal que ho sentim a la nit, o sí? A la nit europea de, fet,
crec,
de la recerca.
Crec que l'hora de l'estrena és les 12, el migdia, no? Seria la migdiada dels investigadors, no?
Ara sé que te vaig a posar amb un compromís.
Ui, digues.
Tu saps per què es diu nit europea de la recerca? Nit europea de la recerca.
Jo crec que, té més a veure perquè a la resta d'Europa la nit comença abans que aquí, no? Aquí la nit pensam les 9, les 10, clar, allà com que
Adrià sopa
a les 8.
Tu i jo vam celebrar, i molta més gent, per suposat, de Balears, vam celebrar fa molts anys la Nit Europea de la Recerca per la nit. Te'n recordes?
Sí, sí.
Era un vespre, eren vespres.
Sí, com toca, no?
Com tocava fer-ho. Quan jo record que no era l'associació, com es deia? Associació de Joves Investigadors
de les Illes Balears.
I jo recordo haver anat a la plaça Espanya a sentir actuacions un cap vespre, i allò era dins del marc de la Nit Europea de la Recerca, si no vaig errat, que llavors no es deia Nit Europea de la Recerca.
No, es deia
Nit Europea dels Investigadors. Digues.
No, havia de dir que estic molt content de veure que tornen les activitats de divulgació, que hem estat uns mesos una mica aturats tots, però ara bé, ha estat bé veure aquest programa que n'hi ha abastament.
Vinga, el que se tracta és de que en aquesta nit, que serà el dia de la recerca, de la Nit Europa de la Recerca, puguem sentir aquestes tres entrevistes d'aquestes tres veus del CSIC, que segur que serà molt interessant. Gràcies, Adrià.
A tu, Enric.
Fins la setmana que ve.